Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president de la Generalitat reclama un front democràtic format pels partits independentistes i obert també als comuns per defensar Catalunya a les eleccions del 23 de juliol. Pere Aragonès també apel·la a l'independentisme a donar estabilitat al govern d'Esquerra. Junts està disposat a parlar-ne sempre que sigui per avançar cap a la independència. La direcció de Ciutadans proposa no presentar-se a les eleccions generals del juliol després de la patacada a les municipals i autonòmiques. Considera que és millor donar-se un temps i mantenir sanejada l'economia del partit fins als comicis europeus de l'any que ve. L'exalcalde de Lleida, o l'alcalde, el republicà Miquel Pueyo, i l'alcaldable de Junts, Toni Postius, deixaran l'Ajuntament pels mals resultats electorals després d'haver compartit el govern de la ciutat. A Barcelona, el guanyador dels comicis, Xavier Trias, i el candidat republicà Ernest Maragall tenen una primera trobada d'on no n'ha sortit cap concreció de futur. Ampliem els municipis afectats per restriccions per la sequera, 51 poblacions que depenen del Consorci d'Aigües de Tarragona i que fins ara no en tenien, passen a situació d'alerta pel descens de reserves del pantà de Mequinensa. En total ja són més de 600 pobles i ciutats arreu del país que es troben en fase d'excepcionalitat o d'alerta. La inflació s'ha moderat al maig, s'ha situat en el 3,2% de mitjana al conjunt de l'Estat, 9 dècimes menys que a l'abril, i la taxa més baixa des del 2021. Els carburants s'han abaratit i els aliments s'apugen menys. Barcelona suspèn el recompte de persones sense llar previst per aquesta nit, però es manté la iniciativa a Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. L'objectiu és fer una fotografia real i conjunta de la problemàtica a l'àrea metropolitana més enllà de la capital catalana. Rússia abat els 8 drons que han atacat aquest matí Moscou en l'acció atribuïda a Ucraïna més greu fins ara contra la capital i que ha fet danys menors. A Kiev hi ha hagut un mort i 3 ferits en l'ofensiva russa d'aquesta matinada, segons el balanç oficial. Millora el pronòstic dels afectats d'esclerosi múltiple gràcies al diagnòstic i al tractament precoç i per nous fàrmacs més eficients contra la patologia. És el missatge d'esperança en el Dia Mundial de l'Esclerosi. La recerca té en fase 3 una desena d'assajos per intentar aturar l'evolució de la malaltia. Els esports.
A les 9, penya Baskonia, segon partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Si la penya guanya, passarà a les semifinals. Helena Vidal, Miami Heat seran els rivals dels Denver Nuggets a la final. El quadre masculí de Roland Garros avui debuten Daniil Medvedev, Casper Ruud, que està jugant ara mateix, i Alexander Zverev, entre d'altres. El femení ho fa Rebeca Masarova. Busquets marxa del Barça ara perquè té la possibilitat de fer-ho com volia, sent un jugador important i guanyant títols. Així ho ha dit el Tot Costa de Catalunya Ràdio, on també ha anunciat que aviat es decantarà per alguna de les opcions per seguir jugant.
I el temps, ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i el Prelitoral seran irregulars, però localment poden ser intenses. Migdia i tarda càlids, amb màximes entre els 25 i els 30 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem, doncs, aquest Catalunya al dia pendents de les conseqüències directes dels resultats de les eleccions municipals i de les reaccions que ha provocat la decisió que ahir anunciava Pedro Sánchez per sorpresa de tothom d'avançar a les generals el 23 de juliol. D'entrada, al programa escoltarem les reflexions que ha fet el president Pere Aragonès demanant un front democràtic per defensar Catalunya, donant per fet que guanyaran les dretes. A Lleida han sigut els primers a prendre mesures contundents després dels mals resultats de diumenge. Plega l'alcalde d'Esquerra Republicana, Miquel Pueyo, que ho ha estat els últims 4 anys, i el primer tinent d'alcalde, Toni Postius, cap de llista de Junts. Veurem quins noms són els següents als diversos ajuntaments a desaparèixer dels cartipassos municipals. A Barcelona, Xavier Trias ja ha començat el primer contacte, ho ha fet amb Ernest Maragall, però de moment ens diuen sense concretar-ne res. Política a banda. Avui, al Catalunya al dia, també us explicarem com s'estan preparant al voltant d'un miler de professionals de la salut de Tarragona per poder tractar un fenomen que va a l'alça. Es diu Chemsex i consisteix a prendre drogues per allargar les relacions sexuals molt més enllà d'unes hores. Podem parlar de dies, fins i tot. I també coneixerem els nous aprenents de pescadors, una figura que fins ara no existia. És una prova pilot que s'està fent a Palamós i en què es busquen joves pescadors que reben una prestació econòmica per aprendre l'ofici i garantir el relleu generacional, un dels problemes que també té aquest sector. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama un front democràtic integrat pels partits independentistes i obert també als comuns per defensar Catalunya a les eleccions generals del 23 de juliol. Pere Aragonès també apel·la a l'independentisme i a donar estabilitat al govern, ara en solitari, d'Esquerra. Anem cap al Palau de la Generalitat, on ha seguit aquesta compareixença del president. Eva Compte, bon dia, Eva.
Hola, Marta, molt bon dia. El president Pere Aragonès assegura que l'augment de l'abstenció a les eleccions de diumenge de les formacions independentistes, sobretot d'Esquerra Republicana, envia el clar missatge, diu, que cal recuperar la unitat de l'independentisme. El cap de l'executiu dona per fet que el pròxim govern espanyol serà del PP i Vox i per això proposa un front unitari de l'independentisme i el sobiranisme per lluitar contra la dreta i l'extrema dreta espanyoles.
Cal impulsar pel 23 de juliol un front democràtic per defensar Catalunya i els drets i les llibertats. Ens hi juguem molt. De fet, ens hi juguem tant que ens ho juguem tot.
Aragonès no concreta la fórmula per recuperar la unitat independentista, però no tanca la porta a cap dels escenaris, com la llista unitària que planteja Junts per Catalunya per les eleccions del juliol o que els seus exsocis tornin al govern de la Generalitat.
Treballar també per trobar i acordar els mecanismes d'estabilitat en la governança del país, uns mecanismes que han de ser sòlids, ferms i nous, i que ens ha de trobar més forts, més units i més preparats davant dels atacs que vindran.
El que sí que descarta, com a mínim a hores d'ara, és convocar eleccions anticipades a Catalunya. Diu que ara calen unes institucions fortes.
Gràcies, doncs, Eva Compte, bon dia.
Adéu, bon dia.
I hi ha una resposta a aquesta reflexió de Pere Aragonès al secretari general de Junts. La resposta, Jordi Turull recull el guant i es mostra obert a reunir-se demà mateix amb Pere Aragonès. Això sí, hi posa una condició, que el front comú sigui per avançar cap a la independència.
Si la rectificació és sincera, en el sentit de tot allò que nosaltres havíem dit i havíem advertit i que fins ara no se'ns havia fet cas, ens podem reunir demà mateix. Nosaltres el que defensem és que hi hagi un front unitari per aturar aquesta Espanya. L'Espanya d'ara, l'Espanya també d'abans, aquesta Espanya que s'ha atrevit amb tot i amb tant contra Catalunya. I si sempre que sigui per avançar cap a la independència.
Doncs ens ocupem d'altres conseqüències que ens ha deixat els resultats de les eleccions de diumenge. A Lleida, els mals resultats d'Esquerra i Junts a les municipals han tingut conseqüències immediates en els caps de files. Pleguen Miquel Pueyo i Toni Postius, que en els últims 4 anys han estat alcalde i primer tinent d'alcalde. Pueyo tornarà a la docència universitària després de reconèixer que no se sent avalat per assumir el lideratge d'Esquerra Republicana en la pròxima legislatura a la Paeria. Explicacions que ha seguit el nostre company a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
El resultat dels comicis de diumenge no li pertoca a ell liderar el projecte d'Esquerra per als pròxims 4 anys. Afegeix que té 65 anys i que, a més de voler tenir més temps per la família, també vol tornar a la docència al grau de Periodisme i Comunicació Audiovisual a la Universitat de Lleida. Pueyo assumeix la part de responsabilitat que li pertoca, però no tota.
Tenen a veure amb l'altíssima abstenció, segurament tenen a veure amb la desmobilització de l'independentisme a nivell nacional, segurament tenen a veure amb la fortalesa o no de la marca del meu partit. Jo assumeixo la part de responsabilitat que em pertoqui, no pretenc ni negar la meva responsabilitat, ni tampoc pretenc presentar-me amb una creu per crucificar-me jo mateix.
Pollo ja no participarà en la constitució del nou ajuntament. El projecte republicà el liderarà la número 2, Jordina Freixanet. Descarta, de cara a possibles pactes, que Esquerra pacti un govern amb els socialistes i afirma que l'alcaldable del PP, Xavier Palau, té la clau, determinarà, diu, què és el que podrà fer el futur alcalde Fèlix Larrosa, el socialista que va guanyar les eleccions el passat diumenge.
Gràcies, Pere. Joan, i com dèiem, també deixa l'Ajuntament de Lleida el fins ara líder de Junts, Toni Postius. Assegura que marxa amb la tranquil·litat d'haver fet tot el possible per la ciutat. Estela Bossons, bon dia.
Sí, bon dia, Marta. Davant d'un canvi de cicle, ha dit que el porta a fer un pas al costat. Tanca una etapa de 12 anys a la Paeria i va entrar com a regidor de Convergència i Unió el 2011, quan només tenia 26 anys. Ha estat l'alcaldable en els tres últims comicis a la Paeria i ara, amb 38 anys, deixa la política municipal i també s'autodescarta com a candidat a les pròximes eleccions espanyoles del juliol. Treballarà a l'empresa familiar d'informàtica, però assegura que no es desconnectarà de la política, que ha estat la seva passió des de molt jove. Toni Postius insisteix que marxa tranquil.
Tens aquesta sensació d'haver viscut 4 anys de forma molt intensa, d'haver treballat moltíssim, no? I que a partir d'aquí, quan tens la tranquil·litat d'esperit, no? D'haver fet tot allò que està a les teves mans i que a partir d'aquí, doncs, és el judici dels ciutadans els que acabaran decidint.
Postius ha atribuït els mals resultats sobretot a la desmobilització del vot independentista i el desgast del dia a dia del govern, però presumeix d'haver tirat endavant grans projectes com la nova estació d'autobusos. Ara, el lideratge al grup municipal de Junts l'assumirà la número 2 de la candidatura, l'exconsellera Violant Cervera.
Doncs tot això és el que ja ha passat a Lleida. A Barcelona, Xavier Trias, el guanyador de les eleccions de diumenge, ha obert ja els contactes per assegurar-se l'alcaldia. Ahir, de fet, al vespre, va tenir ja una primera trobada amb l'alcaldia d'Ambla d'Esquerra, Ernest Maragall, però què n'ha transcendit aquesta reunió, Jordi Corbalán?
Doncs que va ser una primera presa de contacte discreta, encara sense concrecions, que va durar aproximadament una hora, cordial i amb actitud positiva, com ha explicat aquest migdia el mateix Xavier Trias des de les jornades del Cercle d'Economia.
Jo el que espero, i que es compleixi, que el que deien molts, el que guanya de ser l'alcalde, pues que la gent compleixi amb les paraules que han donat. Vam tenir una trobada molt amable i bé, hem començat a treballar i anirem treballant. També ho farem amb els altres grups.
Des d'Esquerra precisen que les negociacions formals com a tals no han començat encara amb ningú. En qualsevol cas, és rellevant que Xavier Trias, que es veurà també amb el socialista Jaume Collboni, s'hagi trobat amb Maragall l'endemà mateix de les eleccions. Un govern independentista a Barcelona entre Junts i Esquerra sumaria 16 regidors, lluny de la majoria absoluta, que són 21. Tot i això, desactivaria l'opció que el socialista Jaume Collboni fos l'alcalde al capdavant d'un tripartit d'esquerres amb els comuns d'Ada Colau i els republicans. Esquerra, però, ja va deixar clar ahir que no està disposada a facilitar l'alcaldia al PSC. Una altra opció és que Trias tracti d'assegurar-se l'alcaldia com a candidat més votat i governar sol com a mínim fins després de les eleccions espanyoles. El PSC opten pel silenci i la discreció, tot i que la decisió de Pedro Sánchez d'avançar a les generals no juga a favor d'eventuals pactes perquè els socialistes recuperin l'alcaldia de Barcelona, una convocatòria que pot precipitar i també el futur polític d'Ada Colau si finalment opta per fer el salt a la política espanyola de la mà de Yolanda Díaz.
Una cinquantena de municipis que depenen del Consorci d'Aigües de Tarragona passen a situació d'alerta per la sequera. El govern ha proposat aplicar restriccions de forma preventiva arran del descens de reserves d'aigua de l'embassament de Mequinensa. Anem a Tarragona. Arnau Caralt, quin tipus de restriccions entraran doncs en funcionament?
Es reduirà un 25% l'abastament d'aigua per a usos agrícoles i un 5% per a usos industrials i lúdics. També es limitarà l'ompliment de piscines i el rec de jardins particulars només estarà permès dos cops per setmana. La neteja de carrers s'ha de fer prioritzant l'aigua regenerada i està prohibida per als particulars. També queda prohibit omplir fonts ornamentals i llacs artificials. tot i que les últimes pluges han permès estabilitzar els volums. Des del govern insisteixen que la situació continua sent molt greu i vaticinen que l'entrada en situació d'emergència es produiria igualment a finals d'estiu si no es redueix el consum d'aigua. Amb aquesta actualització de les restriccions tenim 495 municipis en excepcionalitat, 90 en alerta, 2 en prealerta i 43 en situació de normalitat.
Per primer cop en més de 3 dècades, els canals de la Noguera-Ribagorçana podrien aprofitar l'aigua acumulada al fons del pantà d'Escales per regar. Són unes reserves que normalment no s'utilitzen, però que ara s'estudia recuperar perquè els pagesos dels canals de Pinyana, Aragó i Catalunya i el Gerri Balaguer puguin allargar la campanya de rec fins al setembre. En Roger Segura, com es faria aquesta operació?
Hola, bon dia. Doncs obrint el desguàs del pantà d'Escales com si fos un tap per poder disposar dels anomenats fons morts, uns volums d'aigua situats per sota del nivell de desembassament i que, de fet, no es poden aprofitar per produir energia. L'últim cop que es va fer va ser l'any 1988. Endesa i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estudien ara de quanta aigua es podria disposar, tenint en compte també criteris ambientals, per poder-la destinar als cultius. Ho destaca el president del canal, el Gerri Balaguer, Carlos Gra.
Els pagesos la necessitem tota. I a nosaltres, doncs, mos aniria molt bé per acabar la campanya, però això ho hem d'estudiar, hem de mirar les sondes, hem de mirar tot, i a veure si ho podem fer.
Segons els primers càlculs, es podria aprofitar uns 10 hectòmetres cúbics d'aigua. Amb tot això, es fa difícil de concretar per la terbolesa i la qualitat, com apunta el president del Canal d'Aragó i Catalunya, José Luis Pérez.
Esperem que, bueno, que l'aigua sigui de bona qualitat, que puguem treure una quantitat més o menys acceptable, però, en fi, no es pot precisar perquè depèn de la qualitat de l'aigua.
D'altra banda, l'Assemblea General dels Regants del Canal d'Urgell decideix aquest migdia la data del primer rec de supervivència que es donarà als arbres fruiters. Disposaran de 12 hectòmetres i mig d'aigua i els del Canal Segarra-Garrigues de 2 hectòmetres més. En funció de les reserves als pantans de la Conca del Segre, a finals de juny es decidirà si es pot fer un segon rec al juliol.
De seguida continuem parlant de més efectes de la sequera i, si no, intenteu recordar quan heu pagat per una ampolla d'oli últimament, però serà després de l'àrea de servei, abans la situació del trànsit i el transport públic. Com ho tenim a aquesta hora, Mariluz García? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquesta hora tenim en general força tranquil perquè no hi ha gaire incidència, és poc volum de trànsit, hi ha retencions a l'autovia C60 a l'altura d'Argentona en sentit nord, en direcció Granollers, perquè es fan unes obres que tallen un carril. També petites retencions a la ronda litoral de Barcelona des de Sant Adrià de Besòs fins a la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. També s'està fent cua ara a la C58, al tram de carretera a l'altura de Terrassa Centre fins a Terrassa Oest en direcció Manresa a causa de les obres de connexió amb la B40 que es fan en aquesta zona. I pel que fa a incidències, hi ha un vehicle avariat a la carretera local T3136 a l'altura de Botarell, que talla un carril i que, per tant, provoca complicacions per circular en aquesta zona. Pel que fa a la situació del transport públic, segons les dades de les diverses empreses operadores, tot el matí sense noves incidències. Renovem dades, doncs, al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Li queda poquet per acabar-se el maig, penúltim dia d'un mes de maig que ha portat precipitacions típicament primaverals, molt en el registre, podríem dir, de la normalitat. I un mes de juny que ens podria continuar portant ruixats i tempestes de tarda a moltes comarques pirinenques i també de l'interior, com a mínim a les tardes. A destacar, però, que a curt termini continua el mateix patró, és a dir, aquesta tarda ruixats i tempestes irregulars, preferentment a l'interior i Pirineu, irregulars, destaquem aquesta paraula, però localment amb intensitat elevada. De cara a demà podrien mantenir-se, però quedaríem més concentrats a la tarda al Pirineu i Prepirineu per augmentar tant al matí com a la tarda i fins i tot arribar a la costa. De cara a dijous, el termòmetre força estable, baixant transitòriament el dijous.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Pràcticament un quart i cinc minuts de dues, el preu de l'oli d'oliva està pels núvols. La producció ha caigut un 50% a causa de la sequera i els costos de fabricació s'han disparat. La demanda, tot i que ha baixat, continua sent elevada i tot plegat ha portat els preus a nivells històrics, Pilar García.
Doncs sí, el litre d'oli d'oliva verge s'ha encarit més d'un 20% en un any a supermercats, botigues i cooperatives. Avui trobem el litre al voltant dels 5,5 euros, la marca blanca, i al voltant dels 7 euros, la del fabricant. Antoni Galzeran és responsable de l'oli de la Federació de Cooperatives Agràries.
No només per la poca producció, sinó també perquè els costos de producció han pujat moltíssim. Tot el que utilitzem per produir, fertilitzants, des de també l'envasat, doncs, tots els productes, tots els materials, el vidre, el cartró, tot. O sigui, ha pujat moltíssim. I clar, això s'havia de repercutir d'alguna manera. Però a part, com que hi ha hagut molt poca producció, doncs, ha pujat encara més.
Segons Vicenç Serrano, responsable del Departament de Compres d'Oli d'Oliva de Borges, Espanya produeix més de la meitat de l'oli d'oliva que es consumeix a nivell mundial. I encara que la demanda ha baixat, no ha disminuït prou per la quantitat de producte que hi ha, i per això també els preus continuen pujant.
Si aquí nosaltres estem patint aquesta sequera i estem reduint les nostres collites, l'any passat va ser del 50%, doncs el tema està clar, vull dir, doncs falten al món doncs moltíssimes tonelades d'oli. Quina és l'única manera que per poder baixar el consum? Es regula el preu. No hi ha altra. És un tema d'oferta i demanda.
La pròxima campanya, Pilar, com es preveu, doncs?
Doncs mira, depèn molt de la pluja.
Aquest any la incògnita. La collita comença a finals d'octubre i novembre i desembre. Llavors, l'època clau per a ploure és la floració. La floració s'està produint ara. I llavors, quan el fruit creix, que és passat l'estiu, i hi ha expenses que plogui. Si no plou, serà un altre any força dolent.
I de moment, segons Serrano, les perspectives no són bones.
D'entrada pinta malament. Si la collita és igual o més baixa que la de l'any passat, segur que els preus augmentaran. No queda altra. És que si no augmenten, no es pot atendre tota la demanda que hi ha mundial.
Així doncs, l'oli d'oliva, un producte clau de la dieta mediterrània, s'està pagant a preu d'or.
Endesa incorpora tecnologia d'escaneig làser en els sistemes de vigilància de les seves línies d'alta tensió al bosc. Aquest any inverteix més de 17 milions d'euros en accions per inspeccionar i netejar l'entorn d'aquestes línies i així, doncs, intentar evitar incendis. Anem cap al Catllar, on hi tenim el Manel Sastre. Bon dia, Manel.
Hola, bon dia, Marta.
De quantes línies d'alta tensió estem parlant?
Sí, en total són 52.000 quilòmetres de línies aèries, de les prop de 100.000 que té en total la companyia a Catalunya. Endesa està revisant, com cada any, per buscar punts calents, avaries o bé repassar franges de seguretat. Els drons i helicòpters en càmeres tèrmiques enguany s'hi han afegit els làsers d'última tecnologia, una tecnologia molt precisa que ajuda a fer actuacions més ràpides i als llocs més delicats, segons explicava Francisco López, que és el responsable de línies d'alta tensió d'Endesa.
El líder és un model tridimensional que podem aixecar amb un escombrament làser que es fa sobre el terreny, vale? I amb aquesta tecnologia podem veure les distàncies de la vegetació a la instal·lació, a les línies elèctriques, i també fem inspeccions a peu, vale? Amb què ens apoyem també amb tota la tecnologia que podem, com són, per exemple, els drons.
I és que aquesta tecnologia permet fer una definició molt exacta, pràcticament una imatge com si es tractés d'un street view, per poder actuar després de forma gairebé quirúrgica.
Manel, has estat aquí a la presentació aquest matí al Catllà de tots aquests sistemes. Què més s'utilitzarà i com actuarà?
Doncs és un, podríem dir, és pràcticament un exèrcit de drons i també helicòpters i personal que repassen quilòmetre a quilòmetre aquestes línies i que en aquest 2023 han actuat ja en molts punts, però encara en falten d'altres per repassar. Serà un estiu especialment sec, es preveu, i per tant cal anar amb molta cura. Ja s'han fet moltes actuacions, però encara en falten més, i a part de tot aquest exèrcit tenen drons petitets que es dediquen a actuar de forma urgent en cas d'indicis de problemes. Ens ho explicava concretament un dels operadors d'aquests drons, Jesús Escudero.
Té càmera visual d'alta definició i té la càmera termogràfica que ens permet, en cas d'una avaria o en cas d'algun incident, anar ràpidament i fer una ullada al punt on ens hem trobat, on ens han passat l'avís de que pot haver-hi alguna cosa o senzillament confirmar que està tot correcte.
I tot plegat serveix per determinar el grau d'actuacions que fan les brigades també de neteja de les franges forestals de protecció, però també per actuar en millores o renovacions dels punts més delicats que es detecten en aquesta xarxa.
Una mica més de 5 minuts i arribarem a 2:15. La jutge dona la raó de la Sareb i acorda el desallotjament de la finca de la Ruïna al barri de la Bona Nova de Barcelona. L'execució no serà immediata perquè la sentència encara ha de ser ferma i s'haurà de fixar una data per fer efectiu el desnonament. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Núria, quins són els arguments de la magistrada?
Doncs la jutge fa seu el testimoni del cap dels Mossos d'Esquadra de Sarrià Sant Gervasi, que durant el judici va explicar que fa 11 anys que els dos immobles, la Ruïna i el Cubo, estan ocupats per un tema ideològic, no pas social, per gent diferent. La magistrada, per tant, estima la demanda de la Sareb, que és propietària del 60% de l'immoble, i rebutja l'argument dels ocupes que calen la resta de propietaris per prendre aquesta decisió. El llançament no serà, però, immediat, ja que primer la sentència ha de ser ferma i s'ha de fixar una data des del Servei Comú d'Actuacions Civils i consensuar-ho també amb els Mossos, perquè s'ha de fer conjuntament amb la finca colindant, el Cubo, també ocupada. De fet, el Cubo ja tenia data de desallotjament, però es va aturar per fer-ho conjuntament amb la Ruïna, ja que les dues finques estan connectades. Uns anuncis de desallotjaments que les darreres setmanes han alterat la pau al barri amb manifestacions de signe contrari i problemes d'ordre públic.
Maria Núria, i una altra qüestió. L'Audiència de Barcelona també jutja un fisioterapeuta acusat d'abusar sexualment d'una de les seves pacients en el centre que regentava. La Fiscalia li demana 5 anys de presó i 6 més de llibertat vigilada.
Doncs l'acusat ha negat els fets, mentre que la víctima, que ha declarat sense tenir contacte visual amb l'home, ja que estava darrere d'una mampara, ha explicat amb tot tipus de detall el tocament dels seus genitals que va passar un dia que anava a fer recuperació de l'espatlla dreta. La dona ha explicat que tant ella com el seu marit anaven al centre i eren amics de l'acusat i la seva dona. La Fiscalia li demana, més de la pena de presó i de llibertat vigilada, 6.000 euros d'indemnització, ja que la dona, tot i que els fets van passar el 2020, continua necessitant atenció psicològica. A aquesta hora continua el judici amb la declaració de més testimonis.
El poble de Sant Julià de Ramis, el Gironès, insisteixen a recuperar els diners de la República que el règim franquista va espoliar als veïns un cop acabada la Guerra Civil. Ho faran a través de la Llei de Memòria Democràtica. Això després que la via judicial va quedar encallada perquè el Tribunal Suprem va tombar un recurs de l'Ajuntament. Ara s'ofereixen a vehicular les reclamacions dels hereus aprofitant una auditoria estatal. Girona Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix aquesta nova via?
Sí, doncs en una escletxa que els advocats han trobat a través de la normativa aprovada per l'Estat l'octubre passat. La Llei de Memòria Democràtica fixa el termini d'un any per recopilar dades per fer una auditoria que quantifiqui els perjudicis provocats per la dictadura i que un cop feta s'implementarien les vies possibles de reconeixement als afectats. Així ho explicava l'advocat que assessora el consistori, Antoni Quintana.
L'article 31 conté la necessitat, no l'exigència legal, de que l'Estat fes una auditoria exacta més o menys, de la quantitat de gent i imports que s'han d'indemnitzar. Perquè no únicament conté moneda republicana incautada, sinó obres d'art, edificis, etc etc. Alguna cosa ja es va tornar, però queda molta cosa. El nostre estat encara no s'ha enfrontat a aquest problema.
Tot i que la via judicial semblava frenada, l'Ajuntament no tira la tovallola en la seva reclamació. Marc Puigtió, alcalde de Sant Julià de Ramis.
En aquell moment, doncs, ho vam considerar justícia total. Ja ens pensàvem que això estava mort o que seria per d'aquí molts anys, i aquesta nova via que s'ha obert, doncs, ens hem d'intentar aprofitar i entrar-hi a veure si podem aconseguir alguna cosa.
L'Ajuntament farà constar els 136.000 euros d'espoli que tenen quantificats i també s'ofereix a vehicular les reclamacions particulars dels hereus que s'han localitzat.
I entrarem tota aquesta documentació i el que hem fet és fer una crida a tots els nostres veïns i veïnes que estaven afectats i que tenien tota aquesta documentació perquè també si ells s'hi sumin. Nosaltres no els hi podem entrar a la seva documentació com a representació, però sí que podem doncs, ajudar-lo a preparar tota la documentació.
I és que al municipi de Sant Julià de Ramis, l'espoli franquista equivaldria avui a més d'11 milions d'euros, segons un estudi de la Universitat de Girona.
I I avui el nostre clic del dia és per un tuit dels companys del programa Tot es mou, de TV3, amb el vídeo de les 9 tombes, 7 romanes i 2 de l'antiguitat tardana, que s'han trobat a les obres que s'estan fent a la Via Laietana de Barcelona, en concret a la plaça d'Antoni Maura. S'hi veuen, en aquest vídeo, les restes òssies perfectament conservades en el que va ser un espai funerari. Ara, els arqueòlegs el que fan és documentar totes aquestes restes per saber com van ser enterrats els cossos i després les portaran a un laboratori per fer investigacions una mica més precises. Aquestes noves troballes se sumen ja a les restes que es van localitzar en el mateix lloc, per tant, a la mateixa Via Laietana, en aquestes obres que fa temps que duren, i això va passar ja el mes de febrer. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Salut està formant al voltant d'un miler de professionals per fer front al fenomen del chemsex, que consisteix a consumir drogues per allargar les relacions sexuals durant hores o durant dies. Aquesta tendència, que fins ara tenia una gran rellevància a l'àrea metropolitana de Barcelona, també s'estén per altres punts del país, com Tarragona, on ja s'estan tractant els primers casos. Enric Arbuigas, Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
I quants casos s'estan tractant aquí a Tarragona?
Doncs mira, concretament 4. Ho fa el Centre d'Atenció Continuat a la Drogodependència. La responsable de la unitat tarragonina és la Blanca Corcolé.
Per nosaltres és molt nou. Han entrat aquest any passat, el 2022. Tenim, me sembla, en total 4 casos. I arriben per iniciativa pròpia, la majoria, per familiars, per coneguts, i perquè preval, sobretot, el que els preocupa és l'addicció a la substància. Substàncies que són, bàsicament, vaja, les que nosaltres hem atès aquí, són metamfetamines, l'MDMA, la GHB, cocaïna, i també consumeixen alcohol, etc.
Penseu que els addictes al chemsex tenen un perfil molt concret, eh? Homes d'entre 30 i 40 anys vinculats al món gay o bisexual. Tenen una patologia diferent de la dels consumidors de drogues tradicionals. Són persones que no consumien drogues i que les utilitzen amb una finalitat molt concreta. El problema és que acaben dependent d'aquestes substàncies i això genera problemes mentals i d'addicció.
Déu-n'hi-do, escolta'm, què està fent Salut per fer front a l'increment de casos del sexe químic?
Bé, sobretot treballant per formar professionals. El subdirector general de Drogodependència, Joan Colom, ens ha explicat que estan aplicant un programa de formació a professionals de diversos àmbits per promoure la prevenció, la detecció i el tractament. Des dels centres d'atenció a la drogodependència, a les clíniques d'infeccions de transmissió sexual, passant per les entitats que tenen una vinculació directa amb possibles afectats.
La nostra formació va dirigida als dos àmbits i, òbviament, finalment, a les entitats, a les organitzacions no governamentals que tenen una relació directa, estreta, de tu a tu, com són moltes de les entitats que treballen a Catalunya, com pot ser Estoxida, com pot ser GTT, com pot ser Drassanes o com pot ser Checkpoint.
Ja ho ha deixat clar, la formació és un dels pilars bàsics del full de ruta redactat per Salut amb el suport dels agents implicats. Colom apunta que cada any formen més professionals.
L'any passat van passar més 600 professionals, incloent les entitats, per aquestes formacions que fem online. I aquest any tenim més de 1.000 inscrits d'aquests àmbits que acabo d'explicar. Quin és l'objectiu? L'objectiu al final és optimitzar la resposta.
Salut té com a referència hores d'ara les últimes dades de l'enquesta Homo Salut, feta a nivell estatal a prop de 3.000 homes a través de les aplicacions de contactes Macho Bebé, Bacala, Scruff i Guapo. Conclou que més del 9% havien practicat el chemsex durant l'últim any. D'aquests, el 30% ho havien fet entre 2 i 3 cops al mes de mitjana. En el 80% dels casos havien practicat el chemsex en una casa privada. Això fa que moltes vegades sigui difícil la detecció. Hi ha vegades que també es fan establiments com saunes, habitacions fosques o locals de sexe on Salut també hi té, per cert, l'ull posat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Arriba la figura de l'aprenent de pescador de manera remunerada. S'engega una prova pilota a Palamós amb l'objectiu de buscar relleu al sector. Per això, un cop acabada la part teòrica, els alumnes faran pràctiques cobrant. Anem cap a Palamós. Laia Claret, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Laia, això no s'havia fet mai, oi? Com són aquests cursos?
Doncs es divideix en tres eixos: el de mariner-pescador, la seguretat bàsica i la higiene alimentària per manipular el peix. I Palamós és l'escenari de prova. Una unió del Consell Comarcal, la Confraria de Pescadors i l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya. Feliu López Vidal és el gerent de l'escola i detalla que no s'havia fet mai.
Estem fent un curs de formació que és un curs, diguem-ne, que pilot.
I aquesta és la novetat destacada.
Un dels punts més forts és justament aquest, que quan acaben el curs se'ls oferirà la possibilitat a molts d'ells de ser contractats com a aprenents. Amb el mariner-pescador mai havia hagut un període de pràctiques i molt menys remunerat.
La intenció és que es financin amb fons europeus. Clar, fins ara els alumnes acabaven el curs i quan ja tenien el títol s'enfilaven a la barca per començar a treballar per primera vegada. Miquel Mir és patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós i explica amb què es troben amb els nous pescadors.
Ve el nano i si te troba dues setmanes que no són gaire bones i no ha guanyat diners, ja te plega. Clar, si tens una constància, veus que al final d'any ens guanyem la vida, però no són uns ingressos regulars. I l'altre és el mareig. Pel mareig hem passat tothom. Diferent que tu vens d'aprenent, t'has marejat, diuen, estira't un rato a la llitera.
Els alumnes acabaran el curs al juny i s'embarcaran fent pràctiques i cobrant els mesos de juliol i agost.
Doncs va, escoltem, què diuen de tot això els alumnes?
Doncs ens expliquen els motius que tenen per voler ser mariner. Ens ho comenten en Pau Parella, que té 19 anys, en Cristian Mirabet, que en té 30, i l'Eliu Serge, que en té 18.
M'agrada molt el mar i necessito aquest títol per poder treballar-hi. Mai he viatjat amb un barco tantes milles.
Considero que és una oportunitat molt interessant per poder trobar feina, no només temporal, sinó una feina per tot l'any.
Porque toda mi familia son pescadores, pero me gusta mucho en trabajar en mar.
I a més, una altra de les novedats d'aquest curs també és que hi apareix la figura del tutor. N'és una Telma Gil Samaniego, que és tècnica de l'àrea de promoció econòmica del Consell.
Normalment ens tenen classes de 6 a 9 i quedem a les 5 de la tarda per tractar temes a nivell competencial, comunicatius, que es puguin anar a fer una entrevista de feina, que puguin fer front a unes quantes preguntes que els hi podria fer una barca i acompanyar i mimar, sobretot.
Aquest acompanyament el tenen també en qüestions bàsiques del dia a dia relacionades amb el curs.
Dos quarts i mig de dues, la coordinadora del Pla Nacional del Llibre i la Lectura reflexiona sobre els resultats de comprensió lectora als alumnes de primària a la cua de l'Estat, segons el darrer informe PILS. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Montsellets defensa que els mestres han de tornar a centrar la seva feina en la didàctica, Marriera.
Entenc que tant les famílies com el conjunt de la societat són responsables de fomentar el gust per la lectura, però que la tècnica i la mecànica s'han de garantir a l'escola.
El que defensa és tornem a començar, perquè aquí hi ha com un bucle, no? De la formació dels mestres hauria de ser millor, però mentrestant estem eliminant totes les didàctiques per posar molta psicologia i molta pedagogia.
A més, aposta per reforçar la lectura i l'escriptura en els infants de 5 i 6 anys perquè són la base, diu, de l'aprenentatge.
Està bé tota la feina que puguem fer a l'entorn, però si no domines la tècnica i la mecànica, la resta va sempre coix. I, per tant, jo crec que hem d'incidir en aquest P5, que ara es diu I5, i primer per garantir. Els nanos tenen moltes ganes de llegir, tenen les capacitats, alguns tenen uns bagatges culturals que no els hi és tan fàcil, per tant, l'escola és la clau.
Juntament amb altres experts del sector, demanen una reflexió sobre l'ús de la tecnologia a les aules. Expliquen que les pantalles monopolitzen l'espai i interfereixen en el procés d'aprenentatge de la lectoescriptura, un procés complex que demana un bon aprenentatge. El Pla Nacional del Llibre i la Lectura, impulsat conjuntament pels departaments d'Educació i Cultura, es presentarà a meitats de juliol. Com a objectiu general, es vol fomentar l'hàbit lector i incrementar els índexs de lectura, sobretot en català.
Aquests dies, una desena d'escoles catalanes i franceses participen en un curiós intercanvi lingüístic, però també rural. Són alumnes de primària de la Cerdanya i de la Catalunya Nord que fan classes bilingües en català i en francès als seus centres respectius. Doncs ara, tots plegats s'han barrejat i posen en pràctica les dues llengües mentre visiten granges, horts i explotacions agroramaderes a una banda i a l'altra de la frontera. El nostre corresponsal, Ale Barrera, ho ha comprovat durant una visita a Prullans, a la Cerdanya.
Avui visitem un hort de verdures ecològiques a la Cerdanya.
Estripa la terra, com se diu això, estripa la terra?
Remou la terra.
Molt bé, remou la llebre, que es diu llaurar, vale? Llaurar la terra, remou la terra.
El propietari fa les explicacions en català i francès perquè hi ha alumnes de Puigcerdà, però també de la Guingueta d'Ix o Bourg-Madame, a l'altra banda de la frontera francesa. L'objectiu és que els estudiants coneguin les dues llengües mentre descobreixen la pagesia del territori.
Que, ostres, que estem en un territori que França i Catalunya està allà mateix i que a nivell educatiu no hi havia un vincle, perquè no hi havia una relació, i vam dir que era perfecte aquest projecte perquè aprofitàvem el fet de que coneguin els productors del territori, però també que es fes un intercanvi lingüístic entre ells.
Laia Alsina coordina aquest intercanvi des del Consell Comarcal de la Cerdanya. El professorat aplaudeix la iniciativa, com explica Isabel Lanza, mestra a l'Escola Alfons I de Puigcerdà.
I aprenguin tant uns el català com els altres el francès, perquè és una manca que tenim aquí a la comarca, de que tenim el país aquí al costat, o sigui, la frontera, amb França, i hi ha molts nens que no coneixen bé el francès, no l'aprenen.
A l'intercanvi participen 5 escoles de Catalunya i 4 centres que venen de la Catalunya Nord i que fan algunes classes en català. Ens ho explica la Maria, alumna a l'escola de Bourg-Madame.
Bueno, pues a la meva escola jo faig bilingüe, és una classe a part. Pues ens agafen uns dies per fer català. És per aprendre unes altres coses també, com el francès, que fem també el català.
L'intercanvi el finança el projecte transfronterer Eurodistricte, que impulsen la Generalitat i el Departament Francès dels Pirineus Orientals.
S'ha suspès a Barcelona el recompte de persones sense llar previst per aquesta nit, però es manté la iniciativa a Badalona, a l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. L'objectiu és fer una fotografia real i conjunta de la problemàtica a l'àrea metropolitana, més enllà mar de la capital catalana.
Sí, centenars de voluntaris de Badalona, l'Hospitalet i també de Santa Coloma de Gramenet pentinaran els carrers aquesta nit per fer un cens de les persones sense llar. Està organitzat per les entitats socials amb el suport d'alguns dels ajuntaments que volen posar xifres i visibilitzar aquesta realitat. Marta Caramés és tècnica del programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona.
Són ciutats que estan molt properes a Barcelona, no? I es podria entendre que hi ha circulació d'una ciutat a l'altra, i l'objectiu de fer-ho alhora, justament, és poder tenir un coneixement real, no? Una fotografia real en una mateixa nit de quina és la situació que es troba a cada municipi.
A més, cada municipi té les seves peculiaritats, com destaca Caramés.
A Hospitalet trobem força persones dormint en alguns cotxes abandonats, hi ha alguna zona més de descampat, no? I produeix mini-assentaments, no? En alguns moments, pàrquings, no? Zones que són com de més difícil accés.
A Barcelona, el recompte, finalment, com dèiem, s'ha suspès per la vaga dels treballadors del Servei d'Atenció al Sensellarisme, que reclamen millores salarials i més recursos per donar un servei de qualitat.
Doncs ara falten 3 minuts perquè siguin 3:15 del migdia. Hem començat el programa, entre altres coses, explicant doncs les primeres decisions, les primeres renúncies en alguns dels consistoris, com per exemple a Lleida, després dels resultats de les eleccions de diumenge. Doncs bé, tenim novetats, en aquest cas a Sant Cugat del Vallès, perquè l'alcaldessa Mireia Ingla fa uns minuts que ha anunciat que plega, que no recollirà l'acta de regidora. Ho ha dit en una compareixença després dels resultats de diumenge, amb els que Esquerra Republicana Sant Cugat ha perdut 2 regidors i, per tant, no tenia opcions de poder continuar sent l'alcaldessa. El candidat de Junts, Josep Maria Vallès, serà, amb tota probabilitat, el nou alcalde de Sant Cugat del Vallès. Doncs més novetats que ens arriben, però ara des de la Catalunya Central, on els bombers encaren la campanya d'incendis d'aquest estiu amb relativa tranquil·litat gràcies a aquestes últimes pluges que hem tingut. Amb tot, per això, alerten que no es pot abaixar la guàrdia perquè la sequera, doncs, com ja ho sabeu, i si no us ho tornem a repetir, és extrema. Anem cap a Manresa i tenim la Nati Adell. Bon dia, explica'ns, Nati.
Hola, bon dia, Marta. Sí, fa un mes i mig la campanya es preia extremadament complicada. Després de 30 mesos acumulats de sequera, ara la situació és una mica més positiva. Les pluges han donat, per tant, un respiro. Explica el Santi Lleonard, que és el cap de la Regió d'Emergència Centre dels Bombers.
Sí que és veritat, doncs, aquests últims episodis de pluges ens ha posat en situacions amb moltes estacions normals o a la mitjana, i ens ha permès, doncs, començar la campanya d'una manera molt diferent de la que esperàvem fa un mes i mig. Per tant, en aquest sentit, De moment, la situació avui és molt més positiva que fa un mes i mig, i això doncs, és motiu ja doncs, per començar la campanya molt més, una mica més relaxat del que esperàvem.
Tot i així, els serveis d'emergència alerten que no podem abaixar la guàrdia en absolut. Alerten que és el primer cop de la història que han vist caure fulles dels arbres a les 7 comarques de la Catalunya central, fins i tot de Ribera, abans que comenci l'estiu. L'any passat només eren 3 d'aquestes comarques. Un indicador clar de l'estrès hídric que pateixen ara mateix els boscos.
Gràcies, Nati. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Batea, a la Terra Alta, ha decretat 2 dies de dol per la mort d'un veí que divendres va rebre una pallissa per part de 2 joves al mateix poble. També a la 1 d'aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per donar suport a la família de la víctima i per condemnar els fets. Anem doncs cap a Batea per saber si ha assistit molta gent a l'acte. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs Batea té poc menys de 2.000 habitants i fa poc més de mitja hora. Tot i estar dins de l'horari laboral de molta gent, al davant de l'Ajuntament hi hem vist prop de 400 persones dedicant un minut de silenci a la víctima. Un minut que acabava amb un sentit aplaudiment després dels agraïments de la família de la víctima. Júlia Guimerà era la seva exdona.
Moltes gràcies a tot de cor. Per part de tota la família desitgem que es faci justícia per aquest dia mort tan cruel i
pràcticament tot el món coneixia la víctima. Veïnes com la Francisca, encara perplexes.
És molt trist això. No hi ha cap persona que s'ho mereixi que una mort així.
Els detinguts havien arribat fa poc temps al poble. Entre els assistents al minut de silenci, predomini de la ràbia.
Treballar per aquí, però que marxen, que no estiguin al poble, que marxen, dic, fora aquesta gent. Que són uns assassinos.
Segons Mossos d'Esquadra, tot apunta que el mòbil ha estat econòmic a causa d'un conflicte familiar. Joaquim Josep Paladella és l'alcalde de Batea des de fa més de 20 anys.
Que bueno, pues, com aquell era molt amics este que s'ha mort i el que ha matat en este sentit, i bueno, pues, dia que hi havia diners per entremig i alguna cosa d'estes, i que per això li demanaven i tal. Sí que es veu que havia passat estos dies abans que li reclamaven estos diners i que l'amenaçaven i tal.
Diumenge, la víctima, un home de 48 anys, perdia la vida 2 dies després d'haver rebut una pallissa per part de 2 joves. Va ser la nit de divendres, vora les 9 del vespre, al carrer, als afores del poble. L'agressió li va provocar lesions greus al cap. Tot i això, encara conscient, la víctima va tindre forces per agafar el mòbil i trucar la policia per alertar que estava greument ferit. Va ser traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre i eixa mateixa nit, la unitat d'investigació de Gandesa dels Mossos va detenir un jove de 19 anys i un menor de 15 com a presumptes autors dels fets. Dissabte, el menor va ingressar en un centre de menors en règim d'internament semiobert per un període de 6 mesos. Ahir a la nit, després de declarar i que molts testimonis passaren pel jutjat de Gandesa, el jove de 19 anys va entrar a la presó acusat, com el seu amic, d'homicidi.
El tren de Cabdella ha estat declarat bé cultural d'interès nacional juntament amb 29 elements singulars del patrimoni ferroviari català. El tren, format per la locomotora i la vagoneta, conegut popularment com la Rubià, va funcionar de transport entre el 1951 i el 1990 a les obres d'interconnexió dels llacs de la Vall Fosca. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I com era aquest tren? Què feia?
Doncs mira, es tracta d'un trenet de via estreta que funcionava a més de 2.000 metres d'alçada, portant treballadors i material de construcció en unes obres claus per a la reindustrialització del país. Va fer possible les tasques de manteniment de la primera instal·lació de producció d'electricitat a partir de la força de l'aigua, que arrenca amb la construcció de la primera hidràulica de Catalunya, és a dir, la central hidroelèctrica de Cabdella, que compta més amb el seu propi museu. I la seva directora, Eva Parisier, ens ha explicat aquí a Catalunya Informació la novetat d'aquesta distinció que ha rebut el tren.
Perquè per primera vegada la Vall Fosca es declara un bé cultural d'interès nacional, un element que no és un monument. Els altres dos que tenim declarats són dues esglésies romàniques.
I per què servirà aquesta declaració de bé cultural d'interès nacional?
Sí, la mateixa Parisier també ens ha explicat la doble rellevància d'aquesta declaració. Primer, és un reconeixement a una història pròpia del territori i, segon, el més important, serà una protecció.
Aquesta declaració és un reconeixement, però sobretot és una protecció pel bé. És a dir, aquest element a partir d'ara no es podrà alterar i, sobretot, i el més important, no es podrà destruir. Per tant, és un element que podrem passar a les generacions futures perquè és una part essencial de la nostra història i que explica doncs, tots els treballs i totes les peripècies, diguéssim, no?, que van viure tots els treballadors que van estar destinats a les obres del Salt de Cabdella.
Actualment moment la Rubia està exposada al museu, però de tant en tant es posa en marxa i tot, recordant la seva història, una vagoneta que va funcionar des d'aquest any, el 1951, fins l'any 1990, moment en què es va posar en servei el telefèric de Salliente a Stangento.
Ja fa més d'un mes que la maternitat d'Elna a la Catalunya Nord està tancada al públic per danys estructurals. Ara, l'Ajuntament rossellonès demana ajuda per finançar la rehabilitació de l'edifici on hi va néixer molts nadons de refugiades de la Guerra Civil Espanyola. Roger Santaló, Girona, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Falten diners, dedueixo, per poder fer les obres?
Sí, aproximadament uns 250.000. Recordem que l'edifici es va haver de tancar a finals d'abril per l'aparició d'unes esquerdes que podrien estar agreujades per la situació de sequera que viu la Catalunya Nord i que ha afectat els pocs fonaments que hi ha. Doncs bé, s'ha valorat la reparació en uns 870.000 euros. El consistori preveu que les administracions franceses assumeixin la meitat del cost, però el poble no pot assumir l'altra part. Per aconseguir-ho, l'alcalde d'Elna, Nicolás García, apel·la a la necessitat de preservar el que es transmet a la maternitat.
No és pas un museu com un altre, porta un missatge clar i sobretot en els temps que vivim avui, un missatge de solidaritat, un missatge d'alerta, és un lloc sentinela i aquell lloc sentinela no pot tancar. No fem pas passar un missatge així de... per commoure, fem passar un missatge per reflexionar per què la gent ha tingut que marxar de llur país, per què si no els havíem acollit aquí s'haguessin mort a les camps de concentració. Bueno, tot això no pot parar.
Per aquest motiu han instal·lat unes urnes a l'entrada de l'edifici que preveu obrir la seva planta baixa exclusivament i els jardins a partir de mitjans de juny. De moment ja han aconseguit 11.000 euros amb aportacions voluntàries i esperen poder arribar a la quantitat fixada. També faran campanyes a través de les xarxes socials i han obert un número de compte bancari per rebre aportacions.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs avui ens permetreu que parlem de nosaltres, d'aquesta casa, amb aquesta sintonia històrica de Catalunya Ràdio i TV3, que celebrarem els 40 anys amb programes especials, amb veus i amb cares històriques, una cursa popular i una exposició, entre altres activitats. L'aniversari comença justament avui, quan fa just 4 dècades de la llei que va fer possible la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Doncs avui s'ha fet la presentació de tots aquests actes de celebració i allà hi tenim la Montse Mas.
Hola, Marta. Sí, un acte institucional aquesta tarda al Parlament de Catalunya donarà el tret de sortida a tot un any d'activitats que avui s'han presentat al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona. La celebració, segons la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, vol recordar el passat i també mirar cap al futur dels mitjans públics.
Són 40 anys d'història d'èxit, de reconeixement als professionals per la feina feta, però també volem que siguin 40 anys que serveixin també de palanca cap a la transformació que hem de fer. I volem seguir sent referència pel futur de la comunicació, la llengua catalana i l'entorn audiovisual universal d'accés per a la ciutadania.
Recordem que el 18 de juny serà el dia de la cursa dels 40 anys, que unirà les seus a la ràdio i la televisió de la Diagonal de Barcelona a Sant Joan d'Espí i que queden només 15 dies per apuntar-s'hi. I també el 20 de juny, coincidint amb les primeres emissions de Catalunya Ràdio, veus històriques de la casa vindran a fer els seus antics programes acompanyats dels presentadors actuals des de l'estudi 1, com ha explicat el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
Tornarem a sentir noms com Antoni Bassas, Mònica Terribas, Manel Fuentes, Josep Cuní, Carles Cuní, Miki Moto, Toni Clapés, que tots aquests faran honor de ràdio en una programació que serà autènticament especial. Jordi Basté recuperarà la No ho diguis a ningú, que va ser pioner en la ràdio esportiva nocturna en català. Tot això barrejat amb la gent que hi som i reflexionant sobre el futur.
La ràdio portarà l'aniversari a tot arreu amb programes des de totes les demarcacions i també Palma. TV3 estrenarà al setembre un documental sobre l'actor Joan Pera, el primer a aparèixer en pantalla, i una programació especial al gener per commemorar l'inici de les seves emissions regulars, que inclourà una gran gala al plató. Els 40 anys també comptaran amb una obra gràfica de l'artista visual Eugènia Balcells, un programa especial de TV3 sobre la història de Catalunya i de la ràdio durant les 4 últimes dècades i una exposició interactiva, el disseny Hub Barcelona, la primavera vinent.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Doncs tornem al present. Som a Catalunya Informació, 6 minuts, i arribarem a les 2 del migdia. La penya té avui la possibilitat de passar a les semifinals de la Lliga ACB. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia. Els verdinegres juguen a les 9 el seu segon partit del play-off de quarts de final a casa contra el Baskonia, després d'haver guanyat ja el primer partit a Vitòria. Al base de la penya, Guillem Vives demana neutralitzar les armes dels bascos.
Són el segon classificat, per tant, jo crec que haurem de jugar encara una mica millor, defensar una mica millor, que ells no es troben còmodes, i sobretot aquestes ratxes que tenen ells de notació, reduir-les i que no sigui un partit tampoc molt alt de notació, perquè si no potser se'ns costarà una mica més. El que busquem és un partit que genera aquest ambient des del principi especial. L'hem viscut aquest any també en eliminatoris d'Eurocup.
Vives és molt conscient de la dificultat del repte.
Sabem la dificultat que comporta. Guanyar fora a play-off és complicadíssim i sobretot al camp del segon classificat. I esperem un ambient de partit gran a l'Olímpic. Tenim la possibilitat de tornar a jugar a unes semifinals, que seria un pas més del club, del grup.
El Joventut Baskonia el transmetrem a través del canal digital exclusiu de l'app i al web de Catalunya Ràdio. Per cert, que l'exjugador de la penya, Ricky Rubio, ara els Cleveland Cavaliers, és a Catalunya. El base del Masnou ha parlat del seu possible retorn a Europa.
Jo semblava, quan vaig debutar amb 14 anys, que mai arribaré a ser el veterà, no? Però arriba un moment que ja porto 12 anys a l'NBA i sí que és veritat que pel cap ja comença a pensar la tornada. No sé si jugant o ja retirat, però sí que és veritat que encara tinc 32 anys, però sí que ja comença a tancar-se una etapa a l'NBA, no sé si 2-3 anys, ja veurem.
Parlem ara de futbol, perquè el femení del Barça segueix preparant la final de la Champions de dissabte.
Aquest migdia hi ha jornada d'atenció a la premsa. Hem pogut sentir les valoracions de la jove davantera Clàudia Pina a Barcelona. Ruth Vilà, bon dia.
Hola, bon dia. Al cap de moltes jugadores com Clàudia Pina, encara hi ha la final perduda de la temporada passada contra l'Olympique de Lió, amb uns primers minuts claus per explicar la derrota blaugrana. Des del vestidor asseguren que arriben molt millor a aquesta final, millor físicament i també amb més maduresa, com ens explicava avui la jugadora Clàudia Pina.
Si ens marquen d'hora o el que sigui, doncs intentar no posar-nos nervioses, que no ens fiquin més gols, i intentar després poder-li donar la volta.
Veurem com arriben a aquesta final Rolfo i Brons, que recuperen de problemes físics. Per exemple, Pina també ha explicat que ara es troba bé, però que ha allargat una lesió al turmell. I també ha agraït el suport de l'afició, lamentant alhora no jugar en un camp més gran. El de Eindhoven té 35.000 localitats.
Sí, espero que venga mucha afición culé, sobre todo, y bueno, aunque creo que el campo podría ser bastante más grande, porque ya hemos demostrado llenar estadios mucho mayores.
El Barça viatja dijous al vespre cap a Eindhoven.
Gràcies, Ruth. El masculí, mentrestant, Busquets marxa del Barça ara perquè pot fer-ho com volia.
Així ho ha dit el Tot Costa de Catalunya Ràdio l'endemà d'acomiadar-se del Camp Nou.
Volia marxar sent important, jugant de titular, sent capità i aixecant títols, i aquesta temporada era perfecta. Mentalment, els últims 2-3 anys han sigut molt durs, no han passat de la millor manera.
Busquets admet que encara no sap on jugar a partir d'ara, tot i que no trigarà gaire a decidir-ho.
No ho sé. Ara ja no té sentit, no, amagar res, però de veritat que no ho sé. Tinc 3-4 opcions que l'estic valorant, que l'estic acabant de gestionar, i en 2-3 setmanes m'agradaria, si pot ser, doncs, ja triar un destí.
El de Badia diu que aspira a ser entrenador de cara al futur i que no sap res del futur de Leo Messi. En vol, a les 6 d'aquí 4 hores es farà una rua pels carrers de Granollers per homenatjar el Freikin, finalista de la Lliga Europea. Antonio Rama, entrenador.
Penso que hem enganxat a molta gent, hem enganxat a la ciutat, i ha sigut un cap de setmana on tothom ha viscut aquesta Final Four. Crec que hem estat a l'alçada en aquest sentit, i sobretot donar-los les gràcies.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta viatja avui cap a Belgrat per jugar-hi la final a 8 de la Champions masculina.
Els mariners debuten demà contra el Lluc Dubrovnik de Croàcia. Elvis Fatovic, entrenador.
Sabemos todo de ellos porque y ellos también de nosotros, porque entrenamos juntos hace un mes. Tenemos toda información, no necesitamos mucho analizar otros videos. Queremos ganar, pero sabemos que Lluc es muy peligrosa equipa, que en un partido puede ganar contra todos los equipos en el mundo.
I en futbol sala, Mario Almagro deixa de ser jugador de l'Indústria Santa Coloma. El porter madrileny de 24 anys acaba contracte i deixa l'equip on ha jugat les 3 últimes temporades.
no t'ho pots perdre.
Dos amigas que eran como hermanas.
Aquesta nit arriba al Teatre Condal de Barcelona el muntatge que va guanyar el Premi Max d'Arts Escèniques al millor espectacle revelació. Es titula El viento es salvaje, a càrrec de Les niñas de Cádiz. Es tracta d'una obra basada en la història de Fedra i Medea, però traslladada a la ciutat de Cádiz i a la relació de dues amigues que es diuen Vero i Mariola. Han transformat les tragèdies d'Eurípides en una reflexió lúdica, divertida, sobre la sort, la gelosia, les passions, la culpa i els amors prohibits. Una tragèdia en vers que provoca el riure constant, segons asseguren els que l'han vist. El viento es salvaje s'estarà al Condal, a Barcelona, fins al 4 de juny. Nosaltres tornem demà a partir de la 1.